Canviem d'assumpte amb un nom a Eivissa i a la nostra roca petita. I és que aquest diumenge el diari d'Eivissa, l'arxivera municipal de la vila d'Eivissa, Nafani Tur, explicava en el seu article una història, un costum, que potser molts desconeixeu o ja pràcticament havíeu oblidat. La de fer trets a l'aire per celebrar i fer-se el galant. Tradició antiga, masculina, que s'ha perdut amb l'arribada de la modernitat. Volem que ens ho expliqui ella mateixa aquest matí. Bon dia, Fanny.
Hola, bon dia, com va?
Gràcies per estar amb nosaltres i disculpa l'espera. Escolta,
No.
tu aquesta pràctica la vas conèixer directament o n'havies sentit a parlar als majors?
Jo no havia sentit a parlar als majors. Afortunadament, ja és una... És a dir, és una pràctica que no es fa habitualment, però sempre n'havia sentit a parlar. I, a més, els viatgers que varen visitar les Pitiüses, com en Gaston Villiers, se'n varen fer ressò.
I què
Inclús
deien?
explicaven. Explicaven un ritual, per exemple, en Gaston Villiers, acompanyat del capellà de Santa Eulària, explicava que passejava i pel camí d'anar a l'església es va trobar uns joves que varen pigar quatre trets amb un trabuc en terra a uns pals de distància d'unes al·lotes, aixecant una polseguera impressionant que la meitat del vestit per avall de ses al·lotes va desaparèixer sota sa pols i que elles feien com si no els immutàs ni els assustàs. Havien de seguir amb indiferència.
Sí,
I que això...
digues, digues.
No, perdona, no, i que això era una galanteria. Va ser la primera referència, no? I, però llavors, amb documents he trobat casos concrets.
O sigui, en la litúrgia, en aquest ritual, segurament una mica atàvic, el pagès deia, puc disparar, o el fadrí, l'al·lot del jove, puc disparar a terra la dona sense tocar-la, i aquest és
Sí.
la meva xuleria, disparar
Sí.
en terra com marcant territori, i ella, el seu paper era no espantar-se, no?
Efectivament, demostrar indiferència era una galanteria, de fet, és a dir, si les al·lotes no els hi disparaven trets en terra, vull dir, també era una manera de no fer-los cas, no? I tampoc era bo, a tothom li agradava que els hi fessin aquesta galanteria, i de fet, inclús a les sortides de les esglésies, jo allò és públic, hi havia una pedra ja específica on s'hi tirava, on s'hi disparaven trets, i se la coneixia com es mag de fer trons. Vull dir que ja hi havia aquesta pedra. I clar, a vegades passaven incidents com aquest que contava jo diumenge, Sant Jordi, el dia de la festa de Sant Jordi, i a vegades en passaven de més grossos, perquè desgràcies per mort de trets mal disparats o que varen ser l'inici d'una baralla, també n'hi ha.
Escolta, quin eren els moments de disparar el trabuc, de disparar aquest mag de fer trons?
Bé, normalment no era bé dies de festa, els dies de la festa del poble, quan s'anava, és a dir, a missa, quan se trobava la gent, és a dir, la gent se trobava per fer feina o per oficis religiosos, no? O per, era la seva, diguéssim, les trobades per socialitzar, com diríem ara, no? I era quan se feien aquests trons. De fet, en el document que conta l'incident aquest que contava diumenge, el que deien que els joves havien estat disparant durant tota la missa, és a dir, que els que varen anar a la missa major de la festa de Sant Jordi varen sentir trons en el porxo i fora durant tota la missa. I a la sortida, mentre cadascú se n'anava a casa seu a dinar, se varen continuar fent trons. És a dir, que no era una cosa que hagués passat només amb els dos al·lots que es varen abarallar i un va ferir l'altre, es varen retar, un va ferir
Sí,
l'altre, sinó que
sobre això volia
tots...
preguntar
Sí.
després.
Sí. Sí, no, i això que va ser, era una cosa genèrica, això de tirar trons.
Escolta, clar, quan veiem el Ball Pagès, que, en fi, en aquest procés de folclorització de la nostra identitat que apareix en la que estem immersos de forma inexorable, veiem el Ball Pagès de vegades i veiem aquesta mateixa actitud, no? El jove, doncs, fent bots i demostrant la seva potència física i decidint amb quina al·lota balla, i l'al·lota, doncs, bé, mostrant, bueno, ballant, no? Com una formigueta allà al voltant. És extrapolable, en aquesta, les actituds
Home,
d'una pràctica a l'altra?
són rituals i el ball pagès és evident que és un ritual d'aparellament on som, recordem que amb una castanyola senyala unes al·lotes per ballar determinats balls, llavors n'hi ha que són més igualitaris amb una parella, però sí que hi ha això d'un home que tria diverses al·lotes, acabes ball ajuneant, això sí, però durant els balls al·lota, ara, per exemple, no es fa tant, però tradicionalment al·lota havia d'estar en els ulls baixos. És a dir, al·lota no mirava al voltant, tenia els ulls baixos, una mirada callada, efectivament, i tot no deixen de ser rituals. Llavors hi ha un altre, que és el festeig, on ja al·lota ja podia, ja tenia més llibertat per triar, no? Una mica per compensar, perquè no mos enganyem, el ball pagès és un ball masclista, i això d'esmac de fer trons, d'això de pigar trets, no deixa de ser, clar, una cosa també extrapolable a altres cultures, però que és que s'home havia de demostrar amb remors i trons, i això, diguéssim, la seva virilitat.
Escolta, d'on sortien aquestes armes? De la península es feien aquí?
Aquí hi havia molts de ferrers i molts de manyars que en feien. De fet, ja en el segle XIX, quan ja hi ha premsa, hi ha moltes notícies de que la Guàrdia Civil o l'autoritat havia confiscat les armes dels pagesos i l'endemà ja anaven a encarregar més. És a dir, se'n compraven fora, se'n compraven a Mallorca, però moltes es feien aquí. I tots els al·lots, qui més qui menys, tenien armes. És a dir, quan un al·lot, que això també fins i tot ho compten els viatgers, però que tots els al·lots, quan arribaven a l'adolescència, son pare li donava una arma. Pensem que el poblament d'Eivissa, igual que el de Formentera, era dispers, no estava concentrat en pobles, com podia passar a Mallorca, i llavors, esclar, s'havien de procurar, cada família s'havia de procurar la seva pròpia protecció, i clar, s'havien d'armar. I a pesar dels intents i dels bans, bans del governador, que era el representant de la corona a les illes, els propis bans del governador, bans municipals que prohibien l'ús d'armes, se requisaven les armes i l'endemà tothom en tornava a tenir.
Jo te volia preguntar també, hi ha constància de que això també es fes a Formentera?
Mira, jo un cas concret, és a dir, moltes coses eren absolutament, amb diferències, però igual. Jo un cas concret d'una ferida o d'un problema amb això d'uns tirs en terra, com una cortesia, no n'he trobat, però casos de baralles entre joves o de vel·lades... Sí, sí. Que acabaven amb baralles i amb armes, sí que n'hi ha.
Home, aquí tenim casos ben documentats per en Santi Colomà en relació a duels, no? Hi ha duels molt famosos de no fa pas tant, pels motius més que ara consideríem absurds, no? O sigui, d'un al·lot tirant-li una llosca amb una noia i el germà d'aquesta dient-li però què fas, i això acabant com el Rosari de l'Aurora amb un duel. Això també passava a Eivissa, eh?
Sí. No, jo, de fet, a Formentera, igual que aquest diumenge parlàvem d'un cas de Sant Jordi, també n'he explicat, diguéssim, de vel·lades que acabaven amb baralles a Formentera, i efectivament n'hi ha. A més, hi ha un concepte que es diu desafiament, és a dir, que hi havia desafiaments entre un lot i entre dos al·lots o tres, pels casos, com tu dius, més absurds. Des d'una cançó que una deixava de ser una esqueta cap a una altra, des d'un al·lot...
Teníem la pell fina, no? Teníem la pell fina abans.
Sí, bastant fina. Qualsevol cosa ja anava bé per esclatar.
Podríem parlar d'una cultura de les armes de foc, no ancestralment, però sí antigament, aquí a les illes, aquí a les Pitiuses?
Sí, ahir era, també hem de reconèixer que era com per tot arreu, vull dir, era la cultura de que s'estava armat, i clar, quan vas armant, no mos enganyem, en un moment de calorament és més fàcil treure l'arma que si no hi vas. Vull dir, i era per això, era fàcil tenir armes, i tot i les prohibicions, la gent en tenia. I era una manera de demostrar bé que un home era capaç de protegir sa família, perquè no ens oblidem que en una societat masclista antiga l'honor el representava sa conducta de sa dona, i s'encarregat de defensar l'honor de sa família era càrrec de l'home, i això duia situacions de que per demostrar que defensaves el teu honor o el de la teua germana o els de sa família, traies ses armes, et desafiaves i traies ses armes si consideraves que t'havien agraviat.
Mm-hmm. Així com altres bandes a l'Estat s'ha conservat les agrupacions de trabucaires, per exemple, perquè aquí no, no? Aquí ja no fem trons amb...
No, ara ja es fan d'una altra manera, però la veritat és que no s'ha conservat. Així com en els anys 70 es va recuperar molt el ball pagès, és veritat que en aquest cas, en el tema de les armes, en el tema de les trabucaires, no s'ha conservat aquest costum, que com ja dic, estava assimilat a la festa, tot i que moltes vegades acabàs malament, però ningú se n'anava a una festa major sense la seva escopeta o el seu trabuc.
Queden algunes famílies que segueixen tenint trabucs aquests antics de fa 100, 150 anys a casa seva conservats?
Sí que n'hi ha. Sí. Mm.
I aquests seus trabucs, sí. La meva pregunta és, duien una petita càrrega de pólvora o duien projectil també?
N'hi ha de tot. De fet, a vegades, quan només es pretenia fer trons, només es carregava en pedaços, o a vegades en pólvora, és a dir, depenia del que es volia fer. A les festes no s'hi solia anar amb carregats amb armes amb pólvora de veritat. Diguéssim, el que es volia era fer remor. De fet, en aquest cas de Sant Jordi, Sant Lot només va tenir una ferida superficial perquè l'arma de l'altra persona que va disparar segons ell en terra i segons es ferit a ell, no duia, per la ferida es va veure que no duia pólvora que resultés perillosa. És a dir, hi havia diverses maneres de carregar l'arma segons l'objectiu que es tingués, i si es volia fer festa no es carregava de manera perillosa amb pólvora.
Deixem, però, a l'inici de la Guerra Civil a Eivissa i Formentera, parlant d'aquesta cultura d'armes, que els eivissencs i formenters doncs, tenien escopeta, de fet encara molts en tenen, però escopetes ja més modernes per fotre cartutxades doncs, a bèsties quan hi ha època de caça, etc. A l'inici de la Guàrdia Civil aquesta cultura de les armes es va manifestar amb una galanteria més evident i més agressiva, depèn de la banda que estaves?
No, jo no ho crec. Vull dir que era, diguéssim, era el marge. La veritat és que en aquest aspecte no ho crec. Perquè, clar, quan, en el cas d'Eivissa va ser tan immediat que va triomfar el cop d'estat, i que llavors van venir unes setmanes que la república va recuperar les illes, però la situació no va donar lloc a que es pogués distingir. És a dir, el que hi havia va ser molta agressivitat per l'esclat d'escol d'estat i molta represàlia automàticament per part del bàndol feixista, però crec que era més una qüestió ideològica que no per qui tenia les armes.
Escolta, en què estàs treballant ara mateix, Fanny? Deixa'm acabar l'entrevista així, preguntant-te a l'arxiu amb què esteu ara fent més feina.
Mira, estem aprofitant precisament per netejar i per inventariar, catalogar, inventariar he estat, però catalogar els casos aquests de cúria i de jutjats, perquè ja ho vaig fer fa uns anys en su jutjat de primera instància, de segle XIX, però ara ho estic fent en segle XVIII, sobretot, de cúria de la Real Governació, que hi ha molts de casos. De fet, m'he trobat molts de casos molt interessants, també de Formentera, com, per exemple, notícies al voltant de la construcció de l'església de Sant Francesc, per exemple. És a dir, els casos de la cúria són una font inesgotable d'informació de costums, com aquest de lo dels trabucaires, com temes de desafiaments i coses així, i amb un expedient on no te pots imaginar que surti, perquè es val d'un cas d'una herència, surten una informació molt valuosa sobre la construcció de l'església de Sant Francesc de Formentera.
Que interessant. Que interessant. Ja en parlarem d'això, doncs avisa'ns quan puguem fer-ho ja amb tota la informació.
Ho faré. Jo sempre tinc especial esment amb els temes de Formentera.
Ai, pensava que anaves a dir amb Ràdio Illa.
També, ja ho sabeu. Vos he donat una primícia, això no ho sap ningú, el de Formentera. Però és veritat que el segle XVIII a Formentera, de quan se va consolidar repoblament, és una història apassionant.
Molt bé. Moltíssimes gràcies, Fanny Tur, per el teu temps aquest matí i ja tornem a xerrar aviat, idò.
Gràcies a vosaltres per l'interès.
Vinga, bon dia, salut.
Bon dia, salut.